Hola, bona tarda, com esteu? 3 i 5 minutets, benvinguts a Esports Cope, com és habitual, de dilluns a divendres, en aquesta sintonia, emissores Cope Catalunya i Andorra Esports, fins que siguin les 4, més o menys una horeta, 55 minuts mal comptats d'esports. Us parla Albert Díez, anem d'inici amb els destacats del programa, perquè de seguida donarem detalls del cas Fati, del cas Ansu Fati. Tot apunta que passarà pel quiròfan per acabar de corregir la lesió de menisc, que recordo el té de baixa des del mes de novembre. També donarem detalls avui de la trobada, està portant cua, està portant moltíssima polèmica, la trobada dels jugadors del Barça encapçalada per Leo Messi a casa del capità del conjunt blaugrana. Per cert, la Lliga Santander pot acabar sent de 3. Ahir derrota del Sevilla per la mínima davant l'Atlètic Club, el conjunt andalús, que ara mateix es manté a 6 punts del liderat. Més futbol, avui coneixerem el primer finalista de la Lliga de Campions 2021. 9 de la nit, Etihad de Manchester City PSG, amb 1-2 pel conjunt anglès del primer partit. Demà, Chelsea-Real Madrid, amb Marcelo, que estava convocat per les eleccions a la Comunitat de Madrid, ok, i amb Fede Valverde, que per fi ha pogut superar un test de detecció de la Covid-19. Més, a Girona, la segona part del programa, ens espera Gerard Gumbau, jugador del Girona, un Girona que, de moment, confirma posició de playoff. I el Sabadell, seguim parlant de segona, guanya el Rayo Vallecano. Són 4 jornades sense perdre, són 2 victòries seguides, i el conjunt arlequinat, l'equip ballesà, que és a un punt, a només un punt de la permanència. Per cert, avui també és notícia que Lluís Cortés ha renovat com a entrenador del femení del Futbol Club Barcelona fins al 2022, és a dir, una temporada més amb una segona d'opcional. Cites del dia, gran cita d'aquest dimarts, 9 de la nit, Palau Blaugrana, el Barça de bàsquet, que juga l'accés a la final a 4 de l'Eurolliga. Ha de guanyar el Zenit, el 5è i definitiu partit del play-off. L'equip s'ha concentrat per un partit tan important, per una final. Ara mateix, aquest Barcelona-Zenit, el partit més important de la temporada pels de Sarunas, ja sí que Vicius. També se la juga el Real Madrid, que buscarà el bitllet per la final a 4 a Istanbul, a la pista de l'Efes, en aquest cas a 3 de 7, 18:45. I, malauradament, el Barça de futbol sala s'ha quedat a 20 minuts a revalidar el títol de campió d'Europa. Derrota 3-4 davant l'Sporting de Portugal, quan al descans el conjunt d'Andreu Plaza guanyava 2-0. Precisament, al Barça de futbol sala li queda com a opció de títol la Lliga. Enquestes, que és la plataforma Twitter que vehiculem a través d'aquesta xarxa social. Les enquestes, enquesta Barça i enquesta Perica. Enquesta Barça, qui passarà a la final de la Lliga de Campions? Semifinal, Manchester City o Paris Saint-Germain? 69% dels vots. El City, 31% al conjunt francès, el PSG. I en aquesta perica avui preguntem, doncs, per la taula de golejadors de segona. Raúl de Tomàs, 22 gols. Jurjevic, de l'Sporting, 21. I Sadik, de l'Almeria, 18. Serà Pichichi, RDT, sí o no? 81% dels vots, sí, 19% no. Insisteixo, @esportscope, després anirem actualitzant, sobretot de cara a la part final del programa, com estan els percentatges. Tenim el Víctor Navarro a la coordinació i producció, Héctor García a la sala de màquines, 90 segons, i parlem d'Ansu Fati.
¿Te ha llegado el seguro y no llegas? Pues tranquilo, en Verti quieren ayudarte. Por eso te dan un 40% de descuento en el seguro de tu coche y además puedes fraccionar el pago como quieras. Si necesitas ayuda, no lo dudes. Entra en Verti.es, tu aseguradora digital.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Amanece sobre los campos de olivos de Jaén y el rocío impregna sus flores con la promesa de una nueva gran cosecha de oro bailén, como la de su aceite de oliva virgen extra picual, el mejor de España según la guía Iberóleo. Oro bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Tres i 11 minuts de la tarda, la portada del programa per Fati i per Messi. És a dir, pel cas Ansu Fati i després la conjura que ha acabat en polèmica dels jugadors del Futbol Club Barcelona. Saludo Víctor Navarro. Víctor, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Albert.
Ara analitzarem, però situem la notícia perquè tot fa preveure, avui ho diuen els companys de Mundo Deportivo, que Ansu Fati passarà novament pel quiròfan.
Aquest dijous, segons informa el company Fernando Polo de Mundo Deportivo, l'objectiu és solucionar d'una vegada per totes els problemes al seu menisc intern del genoll esquerre. Aquesta vegada no ho farà amb el doctor Ramon Cugat, sinó amb el metge de la selecció portuguesa. El que explica Polo és que a Ansu li faran una meniscectomia, una extirpació parcial del seu menisc. Ni l'espera, ni les diferents càrregues de treball, ni la intensitat dels últims dies han servit per deixar enrere el dolor i s'haurà de treure el tros de menisc que està fet malbé, sense extreure tot el menisc, molt important de cara al seu futur i a la seva carrera. Recordem que Ansu ja va viatjar a Lió a demanar una segona opinió, va demanar fins i tot una tercera al doctor Antonio Maestre de Gijón i ara passarà per quiròfan per acabar amb aquest malson. El temps de baixa que s'espera està al voltant dels 2 mesos, així que Ansu diu adeu a l'Eurocopa, a aquesta temporada de la que porta fora des del novembre i ja pensarà en tornar en la pretemporada d'estiu per recuperar el seu nivell.
Tenim més del cas Ansu Fati. I ho fem saludant primer al Manolo Oliveros. Oli, què tal? Com estàs? Bona tarda.
Molt bé, gràcies. Bona tarda, Albert.
I també al nostre físio, entre altres coses de capçalera, el Lluís Puig. Lluís, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A veure, primer et vull preguntar, des de fora, veritat, des de la distància, què ha passat i què no s'ha fet bé en el cas d'Ansu Fati perquè no hagi tornat a jugar? A veure,
jo no diria què és el que no s'ha fet bé, jo m'atreviria a dir què és el que no ha acabat de sortir com tothom volia. És a dir, que crec que inicialment es va trencar el menisc, es va decidir per criteris que és una persona jove, esportista, del nivell i de més, que es podia mirar de suturar aquest menisc. De fet, perquè es pugui suturar ha de ser la zona vermella que es diu del menisc, que és la que està més en contacte amb la part posterior, que és del genoll, que és on hi ha tot el paquet vasculonerviós. En aquest sentit hem de pensar doncs, que la sutura va ser tota en zona vermella, que això ja és un supòsit, i que doncs, aquesta sutura havia de cicatritzar correctament. Això vam fer-ho perquè era el menisc intern, que sabem que la part interna del genoll és la zona de càrrega i que en aquest sentit doncs, aquest menisc ha de fer de coixinet per tal de que, com que és la zona de més càrrega del genoll, doncs puguem preservar al màxim la qualitat d'aquest os i del cartílag, lògicament, perquè no hi hagi un procés artròsic de manera precoç. Al no funcionar aquesta sutura, doncs, després van optar per teràpia regenerativa per intentar veure doncs, si ajudaven una miqueta amb el plasma ric en plaquetes, ajudaven a que això doncs, cicatritzés. Per això no va funcionar i finalment doncs, sembla ser que tot indica que aquest dijous li faran una meniscectomia, és a dir, li trauran el trosset de menisc que no ha suturat, o sigui que no ha cicatritzat correctament i que és el que està fent la guitza ara mateix, que no el permet doncs, recuperar-se correctament.
Aquesta solució ha de ser definitiva. Ja sé que ens movem a vegades, i és un debat molt periodístic entre blancs i negres, i entenc, a més es deriva de la teva primera resposta, que en tot ordre de la vida hi han grisos, però aquesta és l'única solució i ha de ser la solució perquè torni a jugar? És a dir, si torna a passar pel quiròfan, tornarem a veure, es parla d'uns 2 mesos, Ansu Fati jugant a futbol? Pregunto.
Home, tot fa pensar que sí. És a dir, habitualment, quan una persona que no és esportista del nivell doncs, es trenca el menisc, doncs, moltes vegades ja es fa una meniscectomia d'entrada. Sobretot, evidentment, doncs, si no és una zona que es pugui suturar, lògicament. Aquí van confluir una sèrie de factors. Semblava doncs, que la part que teníem al mes era la zona que es podia suturar, per tant, doncs, així ho vam fer-ho, i jo crec que amb molt bon criteri. Que això no hagi cicatritzat, sabem que sempre hi ha un tant per cent, un percentatge de rotures meniscals que se suturen i que no cicatritzen correctament, i això forma part del joc, perquè de fer-nos mal ens en podem fer molt fàcilment i de recuperar-nos després ens pot costar bastant refer tot això que s'ha malmès. Tot fa pensar que sí, que en aquest sentit no hem de ser, com tu bé apuntes, tot blanc o tot negre, no hem de ser fatalistes, és un menís de la zona de càrrega, però evidentment no retiraran tot el menís, sinó que seran supercurosos i retiraran el trosset que estigui malmès. Per tant, preservarà gran quantitat de menisc, i en aquest sentit, doncs, no tenim per què ser fatalistes i pensar, doncs, que la cosa no anirà bé, que aquest senyor tindrà problemes tota la vida. És a dir, hem de pensar que aquesta ara mateix és la solució que hi ha, perquè com que això no està funcionant com ha de funcionar, l'única manera que hi ha és treure el trosset que no funciona.
Lluís, quin percentatge del menisc creus que es treuria?
Ostres, sovint...
10%, 20%?
Sí, sovint quan parlen de diuen, mira, meniscectomia subtotal, és a dir, doncs, a vegades doncs, un 20, un 30%, és difícil ara dir-te, això sí que no vull ni molt menys jugar a fer de diví, no? I no vull que agafin les meves paraules, com més d'un podrà pensar, ostres, aquest noi no sap exactament, no ha vist la ressonància, no ha vist la intervenció, no ha vist res, i ara està jugant a ser diví. El que sí que dic és que trauran el mínim possible per intentar preservar. O sigui, sempre en aquest sentit, el que ens ha dit al llarg dels anys la medicina i la ciència és que els meniscos hi són per alguna cosa, i jo recordo fa bastants anys que els retiraven pràcticament tots i això comportava una artrosis. Ara hem passat a l'altre extrem d'intentar suturar-ho tot, i no tot es pot suturar, perquè ja sabem que hi ha zones que es poden suturar i zones que no, i per tant, si s'ha de treure, intentaran treure el mínim tros possible, i vull pensar doncs, que serà, doncs, això, un poquet, un 15 o un 20, el que realment estigui malmès, que no ho sé del cert.
I quina seria la recuperació? Quin consell donaries per recuperar? Bé, ja a partir d'aquí totalment.
Ara aquí jo penso que el jugador segur que mentalment, físicament i moralment té està una mica tocat, i per tant, doncs, crec que ara el que estan intentant fer-li veure és que això és la solució, i tot fa pensar que així serà, i per tant, doncs, crec que s'ha de ser bastant precavut i s'ha d'anar pas a pas. Ara tampoc no se l'ha de fer córrer. És a dir, estem al mes de maig, i el que eren ara, doncs estem parlant de que hauria d'estar més o menys en condicions per poder començar una pretemporada bé. Per tant, sí, es parla de 2 mesos, però jo crec que el pitjor que es pot fer, o el pitjor que passa en aquests esportistes d'alt nivell, és que ja volen estar recuperats per abans d'ahir. I s'ha de ser doncs, curós, perquè evidentment, si és una estructura que ja porta ara doncs bastant toqueteo, no, per dir d'una manera, que ho han estat remenant doncs bastantes vegades, doncs segurament estarà irritada, estarà tocada, i per tant doncs s'haurà de ser una mica més s'haurà d'anar una mica més en peus de plom per fer l'evolució. Però en qualsevol cas, jo crec que doncs segurament estarem parlant doncs del que esteu, el pronòstic que esteu fent, uns dos mesos, entre 2 i 3 mesos.
Ai, Lluís, sí, disculpa, és una lesió, i més retirant part del menisc, que pot deixar seqüeles o pot tenir afectació de futur en un esportista d'alt nivell, eh?
Bueno, és això que diem, vull dir, les seqüeles, és evident que tu allà tindràs una estructura que no estarà al 100%, però sí que tindràs uns restes que t'han de fer de menisc i t'han de fer de coixinet. És una persona molt jove i que penso que té un futur per endavant molt gran. Jo crec que no hem de ser fatalistes i ens hem de posar en el millor dels escenaris. Vull dir, ara la solució passa per treure el tros de menisc que està malmès, que no ha cicatritzat, i ja està, i no fer-se més càbales, en el sentit de segur que farà un programa preventiu de cares al seu genoll, segur que farà un treball específic, sempre el portarà en mente de cares a poder rendir al seu màxim nivell, i potser durant bastant de temps se n'oblidarà. O sigui que això ara a curt termini no fa pensar que hi hagi d'haver-hi cap cosa que diguis, ostres, això li suposarà doncs un problema molt gran. Penseu una cosa, jo, si em poso en el pitjor dels escenaris, imagineu-vos que s'hagués fet una tríada, que s'hagués trencat el lligament creuat anterior, el menisc i el lateral intern. Això sí que seria una lesió molt greu per un futbolista, no? Ara estem parlant d'una lesió que afecta, doncs, a un cartílag que fa de coixinet entre dos ossos, i que en aquest sentit, això que estem dient de si tindrà seqüeles, bueno, doncs probablement sí, clar, però molt a la llarga, i en aquest sentit penso que no hem de ser ara dramàtics, no? Vull dir, lluita. I més, sobretot per tot plegat, no? Perquè el que necessita aquest jugador és, doncs això, estar amb la ment pensant que aquesta és la solució i que el futur Déu dirà, però ara mateix passar per això, per recuperar-se i per tornar en condicions.
Molt bé, hem passat consulta amb el nostre afició, entre altres coses de capçalera, que és el Lluís Puig. Lluís, gràcies com sempre, una abraçada.
Gràcies a vosaltres.
Seguim a Esports Cope.
A través de la aplicación de Securitas Direct en tu móvil podrás pedir ayuda en caso de emergencia estés donde estés. Nuestros expertos recibirán tu localización exacta para enviarte la ayuda que necesites y te acompañarán en todo momento. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Pues ya tiene la puerta abierta. Gracias por confiar en Berti.
Muchísimas gracias por la rapidez.
¿Y tú qué decías? ¿Para qué tener un seguro de hogar viviendo de alquiler?
En Berti te ayudamos y te lo hacemos más sencillo. Por eso ahora con nuestro seguro de hogar para inquilinos estarás cubierto ante todo desde tan solo 38 euros al año. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Tres i 22 de la tarda, seguim endavant. Estan escalfant Tomàs Guasch i Emilio Pérez de Rozas. Abans hem de passar per la Gran Bretanya. Abans hem d'anar al domicili de la Condis, d'Helena Condis. Helena, hola, bona tarda.
Hola, què tal? Molt bona tarda.
Per donar detalls del que és una polèmica, semblava una bona iniciativa, però jo crec que o no s'ha acabat d'entendre, o ens falta informació, o no s'ha acabat de fer bé, o de tot una mica aquesta conjura a casa de Leo Messi per part dels futbolistes del Futbol Club Barcelona.
Pot portar conseqüències, perquè la Generalitat, a través de Meritxell Budó i també de Pere Aragonès, ha anunciat que l'Agència Catalana de Salut Pública ara està estudiant aquest dinar, si vulnera les restriccions. Des del club, des del Barça, renten les mans, diuen que ells no ho van organitzar, que és un tema privat, que afegeixen, a més, que els jugadors estan a bombolla, que passen controls a diari i que es pot considerar un dinar de feina. La realitat és que va ser una iniciativa del vestidor. Messi va convidar els jugadors, la majoria van arribar amb les seves parelles. Ahir a aquesta hora estaven dinant per celebrar el títol de Copa. De fet, hi havia un vinil gegant on, amb l'escut del Barça, i on es podia llegir Felicitats campions, i també evidentment per conjurar-se cara a les quatre finals de Lliga que els hi venien. Va ser el jardí, no hi era ni Koeman ni ningú de l'estat tècnic, només jugadors. Va sonar música tota la tarda. Els últims en marxar, Jordi Alba i Sergi Roberto, anaven de copilot, van sortir mitja hora abans del toc de queda, és a dir, a les 9:30. I avui l'equip, enmig de tota aquesta polèmica, té dia lliure, no tornen a entrenar fins demà a les 5, i a Messi, almenys, no li preocupa massa, perquè l'hem vist tranquil a través de les xarxes socials de la seva parella, Antonella, dinant en un xiringuito de Castelldefels, a la platja.
Tot això quan tenim en previsió aquest Barça Atlètic de Madrid. Així tenim el conjunt blaugrana. Estirem el fil perquè feia referència l'Helena al que ha dit la Generalitat de Catalunya. Anem a posar veu a tot això. Pere Aragonès, vicepresident en funcions.
Más allá del hecho de que la Agencia de Salud Pública va a estudiar el caso de que sea que hemos podido conocer por los medios de comunicación de esta comida y de este encuentro de varias decenas de personas, que va a analizar el caso, los efectos que correspondan de acuerdo con la normativa en materia de salud pública, pero más allá de esto, una reflexión de que en un momento en el que estamos haciendo un paso adelante para flexibilizar restricciones, creo que es importante que, pues siempre que sea posible, por lo tanto siempre, debemos actuar con toda la ejemplaridad, especialmente pues las personalidades públicas, que son un ejemplo para mucha gente.
És el que demana Pere Aragonès, és a dir, la Generalitat de Catalunya. Hi ha dues vies, l'ordenació pública i l'ordenació esportiva. De tot això, la Lliga de Futbol Professional diu alguna cosa? Preguntem. Informa Isaac Fouto.
La Liga abre un expediente de información reservada a los jugadores del Barça que acudieron a la casa de Leo Messi por saltarse la burbuja a la que están sometidos por el estricto protocolo de la Liga. Es el paso previo a un expediente sancionador. La Liga sigue y aplica el mismo procedimiento que ocurrió con los jugadores del Sevilla y del Sporting.
Explicat això, ara mana la Liga de Campions. Amb la cita d'avui, 9 de la nit, Etihad de Manchester, la tornada de les semifinals de la primera, en aquest cas, entre el Manchester City, el City de Guardiola, i el PSG, el Paris Saint-Germain, de Mauricio Pochettino, d'Mbappé, de Neymar. 1-2 pel conjunt anglès, que va remuntar el primer assalt. Novetats dels dos equips. Dani Gil, corresponsal a la Gran Bretanya. Què tal? Bona tarda.
Què tal, Albert? Bona tarda. Doncs és un caixa o força tant pel Manchester City com pel Paris Saint-Germain. Evidentment, l'equip de Guardiola comença com a gran favorit per passar a la final de la Champions després de guanyar la setmana passada a París, però ho ha de rematar, no pot confiar-se, perquè va dir Pochettino ahir que hi aniran a quart tòpic. De fet, Neymar, una mica de cara a la galeria, va dir que seria el primer guerrer i que si cal morirà sobre la gesta. Es va posar una mica dramàtic. Tot i que vaig veure molt tranquil a Pep Guardiola, el vaig veure relaxat a la roda de la premsa, va comentar que és optimista en eliminar el Paris Saint-Germain i sap que el City sap i s'aixecarà dels mals moments, i més li val perquè probablement sigui el partit més important de la seva història. Només té la baixa d'Eric García, que està en febre, tot i que pràcticament no està tenint protagonisme aquesta temporada, i el Paris Saint-Germain no hi serà en Juan Bernat ni Gueye, i el gran dubte ara mateix és el de Kylian Mbappé, que no va jugar aquest cap de setmana per molèsties musculars. Ahir se'l va veure una mica coix quan va arribar a Manchester. De fet, Pochettino va dir a la roda de premsa que faria part de l'últim entrenament en solitari i que decidirien avui si juga o no com a titular.
Disculpa, Dani, sabem com estan els dos equips, però és que el so no és l'adequat. Disculpeu el so que ens arriba a través de la comunicació amb Dani Gil. Sabem, hem salvat com estan el Manchester City, com està el PSG amb aquesta situació de Kylian Mbappé, 1-2 de l'anada, i deixeu-nos que passem ara per Madrid, perquè demà tenim Chelsea-Real Madrid, eliminatòria empatada, un gol del primer partit. Madrid, Miguel Ángel Díaz. Miguel Ángel, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Albert? Buenas tardes.
Ahora nos explicas dónde está el Madrid. Sé que habla Zidane esta tarde, pero antes teníamos algún interrogante, no sé si se suma alguno más. Primero, Marcelo, que estaba llamado a las elecciones, y después el test a Fede Valverde. ¿Cómo están los dos y dónde están?
Bueno, buenas noticias, porque al final los dos se han podido subir al avión, es decir, que Zidane se ha llevado a 23 jugadores a Londres. Solo hay tres bajas importantes, Varane, Carvajal y Lucas Vázquez, pero todos los demás han viajado. Eso sí, alguno pues a lo mejor no está al 100%, porque Valverde, al que se le ha esperado incluso, se ha despegado con algo más de 20 minutos de retraso, esperando el resultado de ese último PCR al uruguayo, que lleva pues desde mediados de abril, se ha perdido 5 partidos al margen de sus compañeros, aislado, pero para un rato yo creo que le va a dar. Forma parte de la expedición, al igual que Marcelo, que esta mañana ha cumplido su compromiso electoral, ha acudido a ese colegio, se ha formado la mesa. Incluso, recordemos que Marcelo era suplente, otra compañera suplente se ha ofrecido en caso de que hubiera algún problema, y en ese caso pues ya Marcelo ha podido viajar con el equipo. Marcelo no va a ser titular, pero también forma parte de la expedición, así que, como digo, 23 jugadores, incluidos canteranos como Antonio Blanco, como Miguel Gutiérrez o como Sergio Arribas, en esa expedición, y el equipo que se va a entrenar a las 8 en Stamford Bridge.
Bueno, y otra gran pregunta, Sergio Ramos. Ramos, ¿cómo está? ¿Va a jugar mañana?
Tiene opciones, yo tengo dudas, pero tiene opciones y no descarto que sea titular. Como te decía, ayer ha jugado 4 partidos con el Real Madrid en 2021, 2 en enero y 2 en marzo, los dos incompletos. Creo que no juega desde el 17 de marzo, o sea, hace casi 2 meses o mes y medio. Y bueno, la principal incógnita es saber qué esquema va a utilizar Zidane. Si juega con 3 centrales y 2 carrileros, va a jugar Ramos. Si juega con 4-3-3, pues aquí tengo dudas. Dependiendo de dónde juegue Nacho, jugará Ramos o Odriozola. Pero ya te digo que tiene opciones el capitán. El resto del equipo yo creo que está bastante claro. Va a reaparecer Mendy con 2 entrenamientos después de salir de una lesión en el sóleo izquierdo. Ya sabes que el sóleo es bastante traicionero, pero el francés va a ser titular, con Casemiro, Kroos y Modric, y arriba con Benzema y Hazard seguros. Si juega con 4-3-3, pues a lo mejor Nacho en lateral y Ramos juega en el eje de la defensa con Militao, y arriba se abriría otra vacante, entre Asensio y Rodrigo saldría el tercer componente de ese tridente. Se apuesta por este dibujo porque evidentemente con Hazard en el campo Vinicius va a ser suplente.
Vale, esta tarde pendientes del discurso de Zidane y lo de la Liga, sobre todo con el tropiezo del Sevilla, que tiene al Madrid como rival el fin de semana, el domingo a las 9 de la noche. Lo dejo para el jueves cuando pase la Liga de Campeones. Bueno, así está el Real Madrid. Miguel Ángel Díaz, gracias.
Un saludo, hasta luego.
Aquest cap de setmana es juga la Lliga. Barça Atlètic de Madrid i Real Madrid Sevilla, amb l'equip líder de la ràdio.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dissabte, des del Camp Nou, Barça Atlético de Madrid.
Manolo Oliveros,
Elena Condi,
Josep Maria Minguella,
Petón.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Estem a l'equador del programa, 3 de la tarda, 31 minutets. Quina dupla hem preparat per avui. Tomás Guas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hazard, por la izquierda.
Hazard por la izquierda. Eden, que no Eder, que es otro, que es Militao. Emilio Pérez de Rozas, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Oye, pues muy bien, vamos a echar un ratito de radio. Os pregunto por lo de ayer, lo de la conjura o como lo queráis delimitar y definir en casa de Leo Messi. Buena iniciativa, mal explicada, nos falta información. Hombre, está claro que... de momento transgrede lo de más de 6 convivientes en un recinto, ¿no? A ver, venga, Tomás, arráncate tú.
Hombre, 40 tíos, no hacen nada ahí.
Sí.
O sea, es que ya es discutir por discutir. A mí me parece muy bien, yo imagino que habrán 40 farmacéuticos que a mí les gustará juntarse y comerse un asado. Me parece gratuito, pero bueno, les acabarán dando lo que hago en San Jordi a todos estos, imagino.
Yo estoy de acuerdo contigo que más allá de si sí, nos sí. gusta, si se hizo bien, insisto, si nos falta algo de información... es la imagen, para no, que ver, tú o tú o tú que estás guardando las distancias, que estás evitando reunirte con los tuyos, que estás asumiendo el toque de queda, pues hombre, no es la mejor imagen, ¿no?
Yo como de estos muchachos, de la cabeza de estos muchachos me creo todo, yo he conocido otros Barça, el Barça de Calderé, Moratá y Arrojo y tal, esto no lo hubiera hecho. Pero como estos tíos viven una cada vez más, o sea, que no solo ellos, todos viven una burbuja extraña, pues cualquier cosa es posible. Yo pensar después de lo que... o sea, no es un problema de información, evidentemente, es una cosa que, es decir, 40 tíos ahí juntos. Oiga, que estaban en la calle, coño, si es que ya si se mete uno en un sótano, ya son medalla de oro. Me parece que está de más, pero bueno, jamás, pues son tantos, ¿no? Los informativos se abren con todas las ciudades de España, de gente, de botellones, tal cual. ¿No lo ven estos tíos? Pues se conoce que no. Bueno, pues, oiga, hay que desear que a ninguno, a ninguna de las claro, señoras que estaban exacto. allí, les pase nada, por Dios santo, claro, sí, pero sí. que te lo puedes ahorrar.
Emilio.
No, a ver, a mí me sigue pareciendo esperpéntico de la misma manera que me pareció increíble que Laporta no estuviera en el Johan Cruyff con las chicas. O sea, es decir, a mí que esta gente, empezando por Laporta y sus afines y Masip y el CEO este nuevo que parece muy sensato y Mateo Alemany y que Messi y el sensatísimo Piqué que dicen que sea ahora el que parte el bacalao y el que manda y tal cual. Piensen esto, hagan esto, que Laporta decida ir a Valencia y pasar de las chicas, que estos hagan este asado. A mí esto me parece fantástico. Ahora bien, que esta gente no viva rodeado de alguien que le diga, oye, es que esto no lo podemos hacer. O sea, es decir, que a Laporta se le ocurra lo de ir a Valencia y alguien, cualquiera de los que esté a su alrededor, claro, porque como solo tiene palmeros no hay ningún problema, pero que alguien le diga, mamá, pero es que lo mío, tú querías tal... a Johan Cruyff, ¿no? Porque estas noias están haciendo una lista impura y tal. O lo de Messi, que no sé, que aparezca alguien, pero cuando digo alguien me refiero a alguno de sus allegados, alguien del cuadro médico, alguien del comunicación que les diga, oye, pero ¿qué vais a hacer? O sea, es verdad que a lo mejor todo fue improvisado y lo prepararon entre ellos.
O a lo mejor, perdona Emilio, o a lo mejor no lo sabemos
bueno,
y
no
se lo han
no,
dicho.
No lo sé. Yo, de verdad, que a mí lo que más me flipa no es que ellos, que como dice Tomás, viven, y cuando digo ellos me refiero, insisto, a Laporta y risas y venga y tal, ¿me entiendes? El taraná este que tanto le gusta a determinada gente. Esto, a mí, que lo piensen y que lo hagan, pues mira, pero que no haya nadie a su alrededor que les diga, No, pero que no veis que no lo hace nadie esto, que la gente está aquí puteada como todo el mundo y vosotros estáis aquí ostentando que hacéis lo que os dé la gana y donde que os dé la gana y tal. Bueno, a mí eso es lo que más me sorprende, la verdad.
Sí, porque además recuerdo que cuando se empezaron a hacer test, sobre todo a los deportistas de primer nivel y en este caso a los futbolistas, ya se cuestionaba por qué en el fútbol sí, por qué a aquellos que están en primera línea no, y también generó muchísima polémica. Pero bueno, voy a lo deportivo, a lo estrictamente deportivo. ¿Apeamos al Sevilla de la lucha por la Liga o todavía no en función de lo que pase este fin de semana, Guasc?
Hombre, ahora él ha fallado el primero y tienen que fallar tres. A falta de cuatro jornadas, si el Sevilla es campeón, ya esto ya es el rizar el rizo. El que perdía estaba descolgado. Ahora, ¿qué puede ser? ¿Que gane en Valdebebas? Bien, pues vamos a suponer que se carga el Madrid. Pero también van a fallar el Atleti y el Barça. Dios, que lleva una estocada pejuecera.
Sí, sí. Pero esto del deporte es magnífico y esto del fútbol es excepcional, ¿eh? Porque decíamos, el Sevilla, ¿no? El tapado, que está en mejor forma, cuidado con el Sevilla, tal.
Sí, el domingo por la noche, cuando Oliva daba por campeón desde Sevilla al Sevilla, ¿vale? Yo dije que el partido este del Sevilla, lo comento ahora porque lo dije, por eso lo puedo decir, el partido del día siguiente, el lunes, Sevilla Atleti Bilbao, era igual, idéntico al Barça Granada. Queda todo el mundo pensando en el Barça Atlético de Madrid de esta semana, ¿me entiendes? Y antes ya se había ganado al Granada, ¿me entiendes? Pues esto es lo mismo. Todo el mundo pensando en el partido de Valdebebas que va a impulsar al Sevilla, al título, que va a dejar al Madrid en la cuneta y tal. Y mira, 0-1 con el Atleti Bilbao.
Que llevaba de 8 o 9 partidos, creo que le había ganado al Atlético solo.
Llevaba 8 partidos sin ganar. Sí,
había ganado uno de 8, ¿no?
Uno
había ganado
de 8, uno de 7 hasta llegar al Atlético, efectivamente.
Exacto, hasta llegar al Atlético. Entonces dices, pues el fútbol es así de grande, pero claro, hijo mío, se ha caído.
Tal cual.
Era raro, de todas maneras, lo habíamos comentado con Paco el otro día, que los 4 ganaran, era rarito, ¿eh?
Bueno, esto, Tomás, hace 15 días Petón lo dijo. Petón dijo, y cuidadín porque los 4 van a fallar en las 5 últimas jornadas.
El Madrid marca el minuto 76, vale. que tiene el partido para haberlo ganado antes, pero no lo gana. Vale. 76 minutos 0-0.
Bueno, el Sevilla lo tiene para ganarlo y no lo gana.
Y no lo gana, el Atlético de Madrid, un penalti al palo, minuto 90. El Barça gana en Valencia, que si empata tampoco pasa nada. Es complicado el tema.
Sí.
Claro, bueno, ahora todo esto, yo quiero ver que el Madrid le gane al Sevilla, vamos a suponer, 8-0. Bueno, luego hay que ir a Bilbao, y hay que recibir al Villarreal, hay que ir a Granada, claro, que intentan que todo
esto... Pero Tomás, el mismo último partido del Atlético de Madrid con el Valladolid, Estela Marinera.
¡Hombre!
O sea que, mira, el último del Barça puede ser ya descartado Leibar, pero es que el último del Atlético de Madrid es Valladolid.
Estuvo yo, sí.
Bueno, esto es magnífico. Es cierto que si no te arrimas mucho a un equipo, está precioso para los amantes del deporte. Oye, os pregunto por lo de hoy, bueno, y si queréis, rápidamente por lo de mañana, es decir, Liga de Campeones, el City, que todo el mundo está dando al City ya como finalista. Guasc, ¿lo ves así?
Hombre, yo veo, si es normal, esto es City-Chelsea. El visitante de la ida, que no pierde y marca, es como vivimos 15 días que fueron maravillosos, de grandes risas, con el 1-4 del Camp Nou, con el PSG. ¡La remontada! Oiga, no futen. Es que tú levantaron, ya el 1-1, oiga, que el Madrid puede ganar, sin duda. Pero lo normal, oiga, digo, a ver, usted se va a jugar 10 eurillos y no quiere perderlos. City-Chelsea. Ahora, oiga, esto es tan cojonudo que hoy sale el Mbappé este, hace 4 goles. Bueno, pues dígame, felicidades.
Tú ves final inglesa, vale, perfecto.
Yo sí.
City-Chelsea. ¿Y tú, Emilio, rápido?
No, igual.
¿Igual? Vale.
No, igual. A ver, todo lo demás sería un sorpresón, siendo incluso los del sorpresón el Madrid y el PSG, evidentemente.
No, pero además tú por al revés. El partido es en Valdebebas y el Madrid ha empatado en campo el Chelsea.
Sí,
ya,
claro.
Ya puede el Chelsea, puede el culo en popa. Y el Paris Saint-Germain ha ganado 1-2 en campo el Manchester. Bueno, es que esto es... Ahora, oiga, gracias. Lo que tú estás diciendo, la Liga es una coña marinera y la Champions también. Pues cada año fuera así, ¿no?
Bueno, Guasc, que tengas una feliz semana y espero que el sábado el español es de primera, pero que las matemáticas lo acaben de certificar. Con lo cual, gracias a los dos. Cuidaros mucho.
Escúchame, déjame de 20 segundos.
Por supuesto.
Yo, como soy muy amigo de los contubernios, a mí me gustan los contubernios, el español le va a tener una... ¿Cómo te diré? La estocada, el Zaragoza, Real Zaragoza.
Grabado está, ya está, grabado.
¿Tiene algún jugador el Zaragoza?
Grabado está.
Ha pasado jugado por allí, están los Molinos. Yo estoy veo un 1-1 como una casa.
Bueno, oye, buen puntito.
Yo subo y no te mato.
Bueno, pues hay vía directa o vía indirecta. Tomás, Emilio, gracias, ¿eh?
Adiós,
Emilio,
rey, adiós.
Sports Cope, parlem del Girona, del Sabadell i de l'Espanyol.
Miércoles, el Madrid se la juega. Tras el 1-1 de la ida, los de Zidane buscan la revancha ante un Chelsea que va por todas. ¡Pita ya! Desde las 8:15, vibramos con la vuelta de las semifinales de la Champions en tiempo de juego.
¡Comienza, Madrid!
Chelsea, Real Madrid, todo puede pasar.
¡Bueno, suerte!
Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en Cope Más, Onda Media, Cope.es y la aplicación móvil.
Si cualquier año pasar la ITV del coche me venía regular, imagínate este.
Pues eso lo solucionas cambiándote a Línea Directa.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Anda, otra casa con placa de Securitas Direct. Desde que entraron a los del quinto ya son varios los que se la han puesto. Han hecho bien. Yo la tengo desde hace años y cuando pasa algo, siempre están ahí para ayudarte. Y eso da muchísima tranquilidad.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Los frigoríficos Samsung tienen más capacidad en el mismo espacio. Están diseñados para ti.
Como nuestros tecnoprecios, que también están diseñados para ofrecerte hasta un 15% de descuento en todos los frigoríficos Samsung.
Con seguro gratuito por 3 meses, retirada de tu antiguo aparato.
Recuerda, hasta el 19 de mayo, 15% en frigoríficos Samsung en Hipercor y El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Comencem l'actualitat dels conjunts catalans de segona pel Girona, que confirma posició de play-off després de tancar-se la jornada 37. Gerard Gumbau, jugador del Girona, com estàs? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Gràcies per atendre la trucada d'Esports Cope. Com es viu en zona de play-off?
Bueno, nosaltres som realistes, no? Sabem que això encara no s'ha acabat. És una satisfacció, no?, veure que falta 5 jornades en aquesta posició, però sabem que a la que ens encantem una mica o no seguim fent el que estem fent fins ara, pues, ens podem trobar fora. Per tant, nosaltres seguim anant dia a dia, estem contents de com estan anant les coses i només volem que arribi ja a partir del diumenge per intentar fer una altra copa que el que tots volem, que és guanyar.
Això em sona, és la doctrina Simeone, partido a partido. Escolta, qui ho havia de dir, amb tot el que li està passant a l'equip aquesta temporada, absolutament amb tot, no sé si era aquest el pla que treballàveu al vestidor, és a dir, arribar amb opcions a final de temporada.
Sí, està clar que nosaltres som un gran equip, no? Tenim grans jugadors, parau per bé, doncs, a l'inici de temporada va ser complicat, ja siguin lesions, ja siguin sancions, canvis de jugadors, i ens va costar, no?, poder treballar. També vam començar la temporada dos partits més tards que tots.
Sí.
Vull dir, va ser una mica una temporada irregular, no? Però ara al final hem trobat aquesta tecla que ens està fent guanyar partit, tenir una consistència, tenir una identitat, i crec que hem de seguir fins al final, perquè si seguim així les coses ens aniran molt bé.
Vull recordar que el Girona és 6è, 58 punts, marca el tall de la promoció, està empatat amb el 5è, que és l'Sporting, el 4è està a 4 punts i el 3è a 5. Són aquests els equips més al Rayo que lluitareu per la promoció, o fiques algú més?
Bueno, ja et dic que nosaltres fa cosa de 5 jornades semblava que estàvem morts, i guanyes dos o tres partits seguits i a segona doncs t'enxufa ràpid cap a dalt. Mm. Vull dir, jo mai descartaria ningú ni donaria mai ningú per perdut, si més no, perquè encara queden 5 partits i pot passar de tot.
Mm-hmm. El proper rival és el Logroñés, el calendari del Girona és Logroñés-Sporting, aquest partit pot marcar un abans i un després, Màlaga, Alcorcón i Cartagena. Sobretot hi ha molts rivals de la part baixa de la classificació que també tenen objectius. Bàsicament tenen tots objectius en el calendari del Girona. Us fixeu, tu et fixes en el calendari en el que teniu per davant?
Mira, està clar que tenim equips, doncs com dius tu, que arriba un moment que al tram final de temporada tothom s'està jugant, ja sigui baixar, ja sigui mantenir-se, ja sigui pues, acabar dignament la temporada, ja sigui un play-off. Nosaltres no podem desviar l'atenció més enllà d'aquest partit, perquè és el que venim fent les últimes jornades i el que ens ha anat millor, no? Tu ara pensant a Logroñés, que serà un partit molt difícil, en què ells també s'estan jugant al descens, pràcticament, perquè estan a un punt, i anirem allà pues, amb la màxima il·lusió i la màxima convicció de poder fer aquesta dinàmica tan positiva que tenim.
Mm-hmm. Tu dones per temporada, no et pregunto l'equip, tu dones per bona la temporada, perdona, ficant-te en promoció?
Sí, està clar que després del que hem parlat, després de tot el desenllaç inicial que vam tenir, totes les circumstàncies que han anat passant, un play-off seria una recompensa increïble per aquest equip que s'ho està guanyant, no? I espero que així sigui.
Mm-hmm. Deixa'm anar al detall, acabo amb unes preguntes. El sistema que heu canviat, el sistema de tres centrals i dos carrilers, us ha funcionat molt bé. Millor quatre defenses o millor tres defenses i dos carrilers?
Bueno, són sistemes diferents, no? Pel principi de temporada, que poder no havies d'anar pels partits, però potser te podies reservar-te una mica més. Crec que el 4-3-3, 4-4-2 que jugàvem doncs era més consistent, no? Ens costava poder més arribar a l'àrea rival, i amb el 3-5-2 doncs, tenim el sistema molt ben agafat, tenim una bona sortida de pilota amb els centrals, uns carrils profuns, i per dins estem igualats, i tot el que es fixen els centrals, doncs és un sistema que et permet doncs alliberar-te una mica més en atac i estar als jugadors de davant no tan preocupats per defensar, i crec que hem trobat la tecla i ens està sortint genial.
Mm-hmm. M'agradaria que em parlessis de la mà de Francisco en aquest equip. Quina incidència està tenint?
No, és un grandíssim entrenador, no? que tot i les circumstàncies que hem passat amb pocs jugadors, ha apostat per jugadors del filial, ha sabut dirigir l'equip increïblement en tot moment, passant situacions molt, molt complicades, i crec que gran part del treball i de la situació que estem també és gràcies a ell.
I tu, com t'estàs trobant? Perquè és cert que tenir una plantilla, per bé i per malament, en el sentit d'utilitzar també de forma obligada, però després assentant-los a jugadors del filial, però gairebé sembla que Gerard Gombau té plaça fixa en l'11 del Girona.
Sí, ja dic, a principi de temporada a tothom li va gustar, no? A mi també em va gustar pues, entrar després del baixón de l'any passat de no poder pujar, pues, no et acabes de trobar còmode, no acabes de tenir confiança, i sembla que ara doncs, ha arribat el millor Gerard, no? I amb confiança i també els resultats com acompanyen, doncs, tot sembla millor. No? Quan els resultats van bé, doncs, sembla que tothom estigui al seu millor moment, que és el que no necessitem, i hem de seguir així.
Ets un bon comodí, a més, per qualsevol entrenador. És bo, i amb aquest acabo, que no es parli només del Girona d'Estuani?
Sí, està clar que l'any passat es va focalitzar molt, no? Tots els gols. Si no marcava Estuani, semblava que quasi ningú podia marcar, i aquest any crec que una de les grans virtuts també que hem tingut, a part de tenir-lo també amb nosaltres i que ens ajuda moltíssim i continua fent gols i continuarà fent gols, és que tot l'equip està portant, no? Des dels que no juguen, des dels que cada dia estan entrenant a tope per fer-se un forat en l'11, i estem tenint la sort que molts jugadors, ja siguin defenses, mitjos o davanters, també estan aportant en la faceta golejadora, que sempre és important.
Molt bé. El Girona, que està en promoció de play-off i que té com a propera estació el Logroñés. Gerard, moltíssimes gràcies. Que et respectin les lesions i una forta abraçada.
Moltíssimes gràcies. No dubtis que ens ho deixarem tot fins al final.
I del Girona al Centre d'Esports Sabadell, Nazareno Grossi, què tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Un Sabadell que ayer venció, son dos triunfos seguidos, 2-0 al Rayo Vallecano, y bueno, que está tocando, está a solo un puntito de la promoción, perdón, de la permanencia en la Liga Smartbank.
Así es, victoria importantísima del Sabadell, 2-0 frente al Rayo, para dar un gran paso al frente, aunque a pesar del triunfo, el Sabadell sigue en zona del descenso debido a la victoria del Alcorcón sobre el Albacete. En el postpartido, Hidalgo pasó por rueda de prensa para volver a dejar su habitual discurso y mostrarse consciente de que todavía queda mucho por hacer.
¿Vamos a estar en una situación crítica? Sí, pero yo encara ho sento igual, eh? Estem en una situació crítica, hem de continuar guanyant partits, perquè si estiguéssim pues, no sé quants punts per sobre el descens ja podríem parlar d'una altra cosa, però la situació és la mateixa, hem guanyat, però has de continuar sumant partits, victòries en aquest cas, i jo, aquest és el meu treball i aquí estaré per encarregar a tothom.
Esta mañana el grupo se ha ejercitado en San Cugat en una sesión de recuperación. Como bien decía Hidalgo, la situación sigue siendo complicada, aunque también es cierto que las sensaciones ahora son otras.
Sabadell, 19, gràcies, Nazareno Grossi, amb 40 punts. Hem parlat del Girona, hem parlat del Sabadell, ara toca parlar en una setmana molt important. Atenció al vaticini que ha fet abans Tomàs Guasch del líder de segona, l'Espanyol. Quique Iglesias, bona tarda.
Què tal, Albert Díez? Bona tarda.
Per on passa l'actualitat del conjunt blanquiblau en aquesta jornada d'avui dimarts?
Per la tornada a la feina després d'un dia de festa i per una notícia que hem avançat fa bona estona a la sintonia de la cadena COPE a Catalunya i a Andorra, que és que la propera temporada, per decisió i acord de la Lliga amb els clubs, el campió de segona lluirà un distintiu especial a la seva primera samarreta a primera divisió, la temporada que acaba. És a dir, que Espanyol, Mallorca, o si hi ha un miracle, un dels altres dos aspirants, Leganés o Almeria, lluiran doncs ser campions de segona a primera. En parla precisament de tot plegat Adrià Pedrosa, que per primera vegada verbalitza que l'Espanyol no només vol pujar, sinó que vol ser campió de segona.
Ya queda nada, sí. Ahora ya esta semana que ojalá podamos cumplir el objetivo, pero tenemos que tener en mente que todo depende de nosotros. Nosotros tenemos que salir a ganar contra el Zaragoza y ojalá lo consigamos, porque ha sido un año muy difícil, que también hemos tenido momentos malos, pero sobre todo momentos muy buenos, y hay que culminarlo con esta semana ya. Llevamos unos resultados muy buenos y hay que seguir así hasta el final de temporada, porque sí que el objetivo es subir, pero nosotros también queremos quedar primeros y ganar la Liga.
Albert, si queden 5 partits per acabar la Lliga, si l'Espanyol en guanya 3, és a dir, 9 punts, de la manera que vulguis, l'Espanyol serà el primer classificat a la Lliga Smartbank.
Primer objectiu, assegurar l'ascens. Segon objectiu, assegurar el liderat de segona. Així està l'Espanyol. Quique, gràcies.
A tu, bona tarda.
Perico, perica, ja tens l'app oficial de l'RCD espanyol? Descarrega-te-la i registra't per ser el primer en informar-te i rebre promocions exclusives. Descobreix la gran varietat d'avantatges de les quals podràs gaudir. App RCD espanyol, sempre amb tu.
A la tarda i 53 minuts, aparquem el futbol, parlem de tot allò que té referència amb l'àmbit poliesportiu. Avui, amb la gran cita d'aquest dimarts 4 de maig, el cinquè i definitiu partit pel Barça del play-off de quarts de final de l'Eurolliga. 9 de la nit, Palau Blaugrana, Futbol Club Barcelona, Zenit. Un Zenit que ja va guanyar, recordo, el primer partit també al Palau Blaugrana. Avui el Barça és caixa o faixa, és guanyar i 7 anys després tornar una final a 4 de l'Eurolliga, o perdre i patacada important i quedar eliminat. La importància del partit ha fet que l'entrenador Saruna Jessica Vicius hagi concentrat l'equip. Hi ha hagut, no hi ha entrebancs d'última hora, l'habitual sessió de tir a l'escenari del partit al Palau Blaugrana, amb conjura i la presència de Josep Cubells, el directiu responsable del bàsquet Blaugrana. I el missatge del vestidor es da Saruna Jessica Vicius.
Es la hora de darlo todo, dejar todo en la pista. También hemos aprendido algo de lo que no hemos hecho. Yo creo que los jugadores son conscientes que tenemos que jugar más duro y para este partido hemos trabajado 8 meses para tenerlo en nuestra pista.
Hi ha 3 eliminatòries, una la del Barça, 9 de la nit, Barcelona-Zenit, que explicarem a través de cope.es i dispositius mòbils a la sintonia del Tiempo de Juego, però se la juga el Real Madrid, també qui guanyi passa a Nadal UEFES. Real Madrid, 3 quarts de 7 de la tarda, 18:45, i 3 de 9, 20:45, Armani Milan, Bayern de Múnich, també qui guanyi passa. Punt d'opinió, li preguntem a un dels nostres especialistes en bàsquet d'aquesta casa, Miguel Ángel Paniagua, sobre aquest Barça-Zenit, com ho veu?
Bueno, pues aquí llegamos al quinto y definitivo partido de la serie, una serie muy apretada en la que la táctica ha jugado un papel muy importante hasta ahora y esperamos que en este quinto y definitivo envite pues también la juegue, ¿no? Plan del Zenit muy claro, que es defender muy fuerte sobre Calates, impedir que haga jugar al equipo y si tiene que ganar el partido a base de triples Calates, pues que lo haga. Pero principalmente Xavi Pascual lo que está haciendo es anular a los jugadores exteriores del FC Barcelona, asumiendo que Davis va a ser siempre un jugador fundamental en las dos líneas del campo, y hay una variable que hasta ahora no ha aparecido y que es muy importante, que es la aportación de Mirotić, que en el partido de hoy está llamado a ser el jugador importante y decisivo si se cumplen todas estas variables tácticas que estamos hablando. Por lo tanto, prometedor quinto partido, muy rico en lo táctico y dependiente de un jugador que hasta ahora no ha aparecido mucho en la serie, que es Nikola Mirotić.
Tram final de programa, malauradament, si no ho haguéssim explicat abans, clar, el Barça de futbol sala no ha pogut revalidar el títol de campió d'Europa, vaja, que es manté com a subcampió d'Europa. Més detalls, Juan Arias, bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda. Sí, el Barça perdió la possibilitat de sumar su quarta Champions, la que habría sido segunda consecutiva después de caer 4-3 contra el Sporting de Portugal. Un partido que al descanso ganaba 2-0, pero que se dejó remontar en una pésima segunda parte con 3 goles en 5 minutos que dejaron a los azulgrana prácticamente tocados hasta el punto de recibir un cuarto que ya resultó definitivo. Ferrao, a falta de 3 minutos, recortó diferencias, pero ya no hubo tiempo para más. Eso sí, durante el encuentro el Barça estrelló 3 balones a los postes. El técnico barcelonista, Andreu Plaza, triste por cómo llegó la derrota.
Jo penso fredament, no?, que Sporting no ha fet molt per guanyar-nos. O sigui, crec que ha sigut més de mèrit nostre de la segona part que no mèrit seu de guanyar, no? Però, evidentment, els felicito perquè no és fàcil jugar aquests partits i més com anàvem 2-0 guanyant. Però, home, l'equip està fotut, és normal. La manera que s'ha produït, doncs estàs més fotut, però bueno.
El Barça ya ha perdido la final de la Copa de España y de la Supercopa contra Inter. No se clasificó para la Copa del Rey, fue eliminado antes en cuartos por el Santa Coloma y ahora solo le queda la Liga. Motivos para estar un poco decepcionado.
Hem de mirar endavant. Jo estic orgullós d'ells, han fet un bon campionat, estem fent un any dintre de totes les dificultats que tenim per lo que està passant. Pues hem jugat ja 4 finals, aquesta és la tercera, espero jugar-ne una altra, ens queda una competició encara per disputar i ens hem d'aixecar, no hi ha més.
El desastre de Zadar implica que el Barça tiene que meterse en la final de la Liga para estar en la próxima Champions.
Explicat queda. Arias, gràcies.
Que vagi bé.
Vinga, anirem tancant programa. De seguida recordo les enquestes. Enquesta Barça i enquesta Espanyol al Twitter, @esportscope. Abans, tu remates, Gil. José Luis, bona tarda.
Bona tarda. És un dimarts bona que arriba ficat en notícies, eh?
Sí,
perquè nou entrenador de la Roma per la propera temporada i fins al 2024, ell, Special One, José Mourinho.
Estàs content de tornar a veure Mourinho
doncs
a les banquetes?
Sí, sí, m'alegro molt.
És el teu entrenador, no, Gil?
A veure a Mourinho a una panquina.
Molt bé, vinga,
l'Atlètic de Madrid
tira.
Ha tornat a la feina sense Jiménez ni Lodi.
Sí.
Javi Martínez diu adeu al Bayern després de 9 temporades, quan s'acabi aquesta campanya, i ja tenim àrbitre per a la final de la Lliga de Campions femenina. És Alemanya, es diu Riem Hussein, té 40 anys, i atenció a la dada, va ser fins al 2005 jugadora.
Ah, molt bé, perfecte. Molta sort a Istanbul, Gil, eh?
Lo mejor en lo personal, Alberto.
Sí, que vaya igualmente, hombre. Cuida't molt, Gil, adéu. Últim minut, recordo, preguntem qui passarà a la final de la Lliga de Campions. Avui, primera semifinal, Manchester City, PSG, 1-2 del primer partit pel conjunt anglès, City 70% dels vots, PSG 30. I l'enquesta Perica va de golejadors de la taula de golejadors a segona. Raúl de Tomàs, 22. Jurjevic, Sporting, 21. Sadiq Almeria, 18. Serà Pichichi, RDT, sí o no? 82% dels vots, sí. 18% no. Que vagi bé. Gràcies per l'atenció dispensada. Fins demà.